És la una del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Si divendres començàvem el programa amb la bona notícia, així ho dèiem, de la inclusió, novament, de la missa pontifical de la Mercè en el programa oficial municipal per a la Festa Major de Barcelona, avui hem de dir que estem decebuts, perquè el consistori ha dit que va ser per error. L'alcalde Jaume Collboni reitera la peculiar visió de la laïcitat positiva que mostrava l'equip anterior, el de la seva predecessora Ada Colau, que argumentava que no hi havia cap celebració religiosa que hagués de ser inclosa en la Festa Major perquè l'Ajuntament, deia, és laic. Hem d'aclarir que la societat no és laica, sinó plural, i l'administració és, més que laica, aconfessional. Alhora, no ens cansarem de defensar que l'ofici solemne de la missa pontifical va, de fet, més enllà de les creences. És obert a tothom, creients i no creients. És un acte que forma part de l'essència de la festa i de les seves arrels cristianes i no és, en absolut, contrari a aquesta sana laïcitat que també nosaltres defensem. Aquest és el nostre tema de portada, però abans de repassar altres notícies d'aquest dilluns 16 de setembre, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que l'Associació d'Apartaments de Pisos Turístics de Barcelona, Apertur, reclama 1.000 milions d'euros per l'aplicació de la normativa dels habitatges d'ús turístic. Ho reclama la Generalitat de Catalunya. El president d'Apertur, Enrique Alcántara, ha explicat que l'entitat calcula amb aquesta xifra les pèrdues per les inversions fetes i també els guanys de cara al futur. El president també ha lamentat que fa més d'un any que esperen una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona. Precisament aquest mateix matí, la portavou del govern, Sílvia Paneque, ha avançat que l'executiu de Salvador Illa vol equiparar els drets i deures del lloguer ordinari i el d'ús temporal. La intenció, diu, és presentar una proposició de llei al Congrés dels Diputats. I avui ha començat també la campanya d'immunització per protegir els nadons de fins a 6 mesos de la bronquiolitis. Precisament, la campanya de l'any passat va reduir un 80% les visites a urgències i gairebé un 90% els ingressos a l'hospital, sobretot a les UCI. Són dades que ha donat aquest matí al Departament de Salut. I avui, precisament, a Ràdio Estel, hem pogut parlar amb el pediatre i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria, Pepe Serrano. Ha insistit en la importància de la vacunació de la tosferina en nens d'11 i 12 anys. És que l'objectiu és que aquests no encomani la malaltia als més petits. I un darrer apunt, Ignasi, perquè ha mort un treballador de 59 anys d'una empresa del Prat del Llobregat mentre feia tasques de manteniment de maquinària industrial. Segueix una investigació perquè l'home ha estat arrossegat per un engranatge de cadenes. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat Mossos, bombers i sistema d'emergències. Com dèiem, ja s'ha posat en coneixement d'aquests fets del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i també del Departament d'Empresa i Treball.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha fet aquest diumenge una nova i sentida crida a la pau al Pròxim Orient, al final de l'Àngelus, i també ha recordat Myanmar i altres països en guerra. A més, la processó de la Mercè va recórrer aquest diumenge als carrers de Ciutat Vella, a Barcelona, des de la Basílica de la Patrona de la ciutat i fins a la catedral, on el bisbe Javier Vilanova va presidir l'Eucaristia, transmesa, per cert, en directe per Ràdio Estel. I Barcelona, recordem, ho ha acollit aquest cap de setmana la novena edició de la Nit de les Religions, Conviccions i Creences en Diàleg, organitzada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós Interconviccional. Desenes de centres de culte s'han omplert de visitants i curiosos i també s'han organitzat activitats interreligioses i rutes per diversos espais de creences a la capital catalana. Després del bloc informatiu entrevistarem avui Luis Sorrentini, psicoeducador, arquitecte argentí i docent de la Universitat de La Plata, a l'Argentina. Impartirà des d'aquest dilluns un taller psicoeducatiu sobre salut mental a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona, un cicle que durarà fins al desembre. I als últims minuts, com cada dilluns, tindrem la secció La Veu de Càritas amb actualitat i agenda. El testimoni serà avui Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que ens parlarà del projecte vinícola i solidari Mas Marquet. Tot això i més els propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
Ho dèiem en començar. L'Ajuntament de Barcelona ha rectificat i ha eliminat, finalment, de nou, la missa de la Mercè del programa oficial de Festa Major. S'atribueix la seva inclusió, que nosaltres anunciàvem divendres, a un error tècnic. Així ho avançàvem des de Ràdio Estel i també des del Setmanari Catalunya Cristiana. Comentàvem i destacàvem que la missa de Festa Major havia tornat al programa després de 9 anys amb el nom de missa concelebrada. No obstant això, menys de 24 hores després, aquest dissabte, la notícia, que ja s'havia publicat en diversos mitjans de comunicació també i s'havia difós a les xarxes, era rectificada pel mateix consistori, al·legant un error tècnic. Segons informava dissabte el diari El Punt Avui, les fonts municipals recordaven que la voluntat de l'alcalde Jaume Collboni és que les celebracions litúrgiques no apareguin en el programa oficial de les festes d'acord amb la vocació popular i laica d'aquestes festes, segons Collboni. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona denega un any més la petició que totes les entitats i comunitats religioses havien fet aquests anys i havien demanat que la missa tornés a aparèixer en el programa oficial. Tot i que l'Eucaristia desaparegui del programa, la celebració es farà un any més, naturalment, a la Basílica de la Mercè, com cada 24 de setembre, dimarts de la setmana vinent a 11:15, amb transmissió en directe per Ràdio Estel i presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. A l'Eucaristia s'espera que hi torni a assistir l'alcalde de la ciutat, que ja va recuperar aquesta tradició l'any passat, després del mandat d'Ada Colau en què l'alcaldessa no entrava a la basílica.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. Nova i sentida crida del Papa Francesc per la pau al Pròxim Orient. Al final de la pregària de l'Àngelus, el pontífex ha demanat aquest diumenge que callin les armes i un acord per posar fi al conflicte. No oblidem les guerres que ataquen de sang al món. Penso en la martiritzada Ucraïna, en Myanmar. Penso en el Pròxim Orient.
Penso al Medio Oriente.
Quantes víctimes innocents. Penso en les mares que han perdut fills a la guerra. Quants joves amb vides destrossades.
Quanti giovani vites troncate.
El Sant Pare ha fet una crida general a aturar el conflicte a Palestina-Israel, que s'aturi la violència, que s'alliberin els hostatges, que continuïn les negociacions i que es trobin solucions de pau. Amb un posat entristit, el bisbe de Roma va recordar en particular Hels Goldberg Pollin, un jove de 23 anys que va ser trobat mort el 10 de setembre passat, dimarts passat, amb 5 hostatges més a la Franja de Gaza. El 22 de novembre passat s'havia reunit amb la mare del jove, Rachel, juntament amb la delegació de familiars dels hostatges, i va ser ella la qui el va entretenir més temps. Francesc va dir que el va colpir la seva humanitat. D'altra banda, en el mateix missatge després de l'Àngelus, el Papa ha recordat les sacsejades meteorològiques en dos països asiàtics. Expresso la meva proximitat a les poblacions del Vietnam i de Myanmar que pateixen a causa de les inundacions provocades per un violent tifó.
Prego
pels difunts, pels ferits, pels desplaçats. Que Déu sostingui els qui han perdut les seves propietats i les seves cases i que beneeixi els qui estan portant-hi ajuda.
Te benefica quan t'estan portant ajuto.
I en el seu comentari sobre la paraula de Déu d'aquest diumenge 24 durant l'any, el pontífex va recordar que per conèixer el Senyor no n'hi ha prou de saber alguna cosa d'ell, sinó que cal seguir-lo, deixar-se tocar i canviar pel seu evangeli. I encara com a ressò del recent viatge apostòlic del Papa, el 45è, que l'ha portat per Àsia i Oceania, concretament a Papua, primer a Indonèsia, Papua Nova Guinea, el Timor Oriental i a Singapur, el Sant Pare Francesc deia en el viatge de tornada, el mateix divendres, que està pensant d'anar a les Illes Canàries, perquè allà hi ha, va dir, situacions de migrants que venen de la mar, i va afegir que li agradaria ser a prop dels governants i de la gent. Com és habitual, a l'avió papal es va fer la tradicional roda de premsa amb els periodistes que l'acompanyaven. Entre els temes que van sortir destaquen els civils assassinats, les eleccions nord-americanes. El bisbe de Roma va denunciar que els dos principals candidats, Donald Trump i Kamala Harris, no respecten la vida per diferents motius. També la condemna de l'avortament o el rebuig als migrants. Aprofitant una de les preguntes, el papa va tornar a posar en relleu com el preocupa el drama de les migracions i en aquest sentit va expressar el seu desig, com dèiem, de visitar les Canàries. Més notícies. La processó de la Mercè va recórrer aquest diumenge als carrers de Ciutat Vella, la part més baixa de Barcelona, des de la Basílica de la Patrona de la ciutat fins a la catedral, on el bisbe auxiliar Javier Vilanova va presidir l'Eucaristia, transmesa, com cada diumenge a un quart de vuit del vespre, des de Ràdio Estel. El president honorífic de la Germandat de la Mercè, Ignasi Riera, ha valorat molt positivament en una entrevista a Ràdio Estel la consolidació d'aquest acte de la processó, recuperada des del 2003.
Que vam restaurar la tradició d'iniciar la processó de la Mercè, que seria suspès després de la Guerra Civil. Llavors, jo crec que des de l'any 2003 ha sigut un èxit de la Germandat, sobretot, perquè no deixa de ser una tasca complicada per unir cofradies, germandats, ajuntament, Generalitat, permisos, itineraris, coros, etc, etc, etc.
Ignasi Riera ha explicat que la Germandat de la Mercè fa una gran aportació als creients de Barcelona i de l'arxidiòcesi.
La Germandat de la Mercè, associació pública privada de gens de Barcelona, que la nostra missió és venerar patrona de Barcelona, vetllar per la basílica, mantindre-la en estat de revista, gràcies a tots els donatius dels germans ho podem fer, i després ajudar al barri, a la indigència, a la prostitució, a la drogadicció, i fer totes accions que puguin ajudar a la ciutadania, sobretot a Barcelona, amb l'obligació que tenim com fidels de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Mercè.
Després d'aquesta processó, la Basílica de la Mercè s'integrarà ja en la Festa Major de Barcelona els propers dies, a partir de divendres, concretament, amb diferents activitats i, sobretot, les portes obertes tot el dia 24, dimarts de la setmana vinent, amb les diferents misses i les ofrenes. Parlem també del moviment Hakuna, que acaba de rebre el vistiplau del bisbe Salvador Jiménez Valls per establir-se a la diòcesi de Lleida. Maria Buissan, membre d'aquest col·lectiu, ha recordat a Ràdio Estel que és una realitat eclesial dinàmica i oberta.
Hakuna és un moviment que realment atreu a... Bueno, va començar com un moviment per a joves, però en realitat ara pues, s'ha fet a nivell mundial, no?, i és un moviment que convida a tothom que tingui aquesta set de poder arribar a Déu.
Maria Buissan ha resumit també així a Ràdio Estel l'arribada de Hakuna a la diòcesi de Lleida.
Va començar amb uns joves d'aquí de Lleida que ja, bueno, van conèixer aquest moviment i el van voler portar a la ciutat de Lleida. Des d'un primer moment es va trucar a diverses portes i realment va ser complicat que algú pogués obrir la porta, no? Perquè era algo molt, molt nou i, clar, també s'ha de tenir una mica de compte, no?, amb les coses noves que sorgeixen. Però finalment a la parròquia de la Mercè pues, van obrir les portes i es va poder iniciar. Llavors, d'això farà uns 6 anys. A poc ha anat creixent i fent arrels aquí a la ciutat de Lleida.
Hakuna va ser fundada com a moviment pel sacerdot Pedro Manglano l'any 2012.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Resumim altres notícies. Barcelona ha acollit aquest cap de setmana la novena nit de les religions, conviccions i creences en diàleg. Aquesta iniciativa és organitzada cada any per l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós i interconviccional, AUDIR, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de la Fundació La Caixa, que posa de manifest la riquesa i la diversitat religiosa de la capital catalana. Aroa Ortega, de l'equip organitzador de la nit de les religions, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que l'oferta continua augmentant i que aquest any n'ha estat una bona mostra.
És l'any en el que hi ha més activitats, sobretot en rutes guiades que també es fan.
És veritat, no ho havíem dit, però molt important. Sí,
hi ha rutes al carrer, hi ha rutes al MUEC, al Museu de les Cultures del Món, també, que es troba al Born. I en aquestes, dins d'aquestes rutes es fan activitats que ja estan organitzant estan organitzades des de diferents comunitats, també. O sigui, l'activitat que fan és interreligiosa, però a més l'estan fent comunitats diferents, de diferents tradicions, que això no estava passant fins ara.
Aroa Ortega, també membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, ha comentat que la presència d'una comunitat xinesa transversal i de diverses creences ha estat, aquest any a la nit de les religions, una de les novetats importants.
És un 50% budisme, al final és del territori d'origen d'on venen, no? Entre un budisme, un hinduisme, un cristianisme oriental, no? És aquest sincretisme que de vegades des d'aquí no entenem gaire, uh-huh. I que és una població força significativa.
Aroa Ortega ha destacat que l'acte inaugural dijous passat a la tarda va ser l'estrena oficial del nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, i ha elogiat els testimonis que van compartir-hi taula rodona.
Eren quatre persones
de tradicions diferents
i parlaven bastant de la seva experiència i com ho viuen en el segle que estem, amb la rapidesa de les coses que tenim avui, però sí que anava una mica més encarrilat en com percebim el temps, quin valor té el temps i les festivitats que giren al voltant del nostre calendari.
El principal objectiu de la nit de les religions, conviccions i creences en diàleg, celebrada aquest cap de setmana, com dèiem, a Barcelona, és fomentar un punt de trobada i de diàleg entre la ciutadania i les comunitats de creients pertanyents a diferents creences o conviccions. A més, la iniciativa ha buscat novament trencar prejudicis i estereotips que són font de diverses formes de discriminació, així com promoure els valors de la cultura de la pau. Diferents comunitats religioses han obert les seves portes un any més per compartir les seves tradicions a través de concerts, tallers, conferències i sessions de meditació. I una convocatòria precisament interreligiosa, la que us fem ara, per al 26 de desembre, en el marc de la Copa Amèrica de Vela. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Oficina d'Afers Religiosos, juntament amb el grup de treball estable de religions, el GETER, han organitzat l'acte interreligiós Una ciutat, moltes veus, celebració interreligiosa Copa Amèrica Barcelona. L'esdeveniment vol donar reconeixement i visibilitat a la Barcelona plural, rica i diversa, i també a l'acollidora i oberta. El paper que desenvolupen les comunitats i entitats de creients a la ciutat en pro de la justícia social i la cohesió social serà fonamental, segons els organitzadors, per fer evident que les comunitats aporten una gran riquesa patrimonial i cultural i fan de Barcelona una ciutat referent. El pluralisme religiós, recordem-ho, s'ha integrat com a part de les polítiques d'interculturalitat gràcies al Pla Barcelona Interculturalitat 2022-2030, que implica també el reconeixement de la diversitat religiosa. Una previsió, a més, per aquest dissabte, i és que el bisbe Javier Vilanova beneirà una imatge de Carlo Acutis a la Basílica de la Mercè, de la capital catalana. Una talla de fusta menuda mostra un Carlo Acutis abillat amb la seva indumentària característica de texans, polo de color granatós, bambes, motxilla i un mòbil a la mà. Una aparença típica d'avui dia. Aquest noi, recordem-ho, va ser un gran defensor de l'Eucaristia i pioner en l'evangelització per les xarxes socials. La seva beatificació és imminent, s'anunciarà la data properament. I la ministra de Salut d'Andorra, Helena Mas, i la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, Esperança Esteve, han signat un conveni pel qual es posa en marxa el telèfon de prevenció del suïcidi a Andorra. Així doncs, la nova línia verda 177, telèfon de prevenció del suïcidi, que la Fundació ha posat en marxa, operarà al País dels Pirineus a petició del seu Ministeri de Salut. A l'octubre s'incorporarà també un servei de xat via WhatsApp com els que ja gestiona l'entitat. Xat de suport emocional per a joves i per a persones cuidadores activat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, així com Obrofil, un xat adreçat a adolescents i joves de la Generalitat. El Ministeri de Salut andorrà s'havia adreçat a la Fundació Catalana per poder comptar amb l'expertesa d'aquesta entitat i el seu voluntariat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2 quarts d'11 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la 1, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
Es fa des d'aquest dilluns un taller psicoeducatiu al qual són convocades aquelles persones interessades a aprofundir concretament sobre l'ansietat, el pànic, la fòbia, l'estrès i la depressió davant, sobretot, la greu problemàtica de l'augment dels suïcidis. La cita, que pot ser presencial o telemàtica, té lloc a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona, i vol incidir també en tot el que és fer aterrar aquesta greu problemàtica en les comunitats cristianes, en la pastoral de l'Església i en la vivència de la fe. Tenim amb nosaltres Luis Sorgentini, psicoeducador, arquitecte argentí i docent de la Universitat de La Plata, a l'Argentina. Doctor Sorgentini, buenas tardes, bona tarda.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto.
El gust és nostre, encantat de saludar-lo. Bueno, ¿cómo definiría usted este taller? ¿Qué nos contaría para empezar?
Bueno, son 12 clases que sirven para que aquellos... En realidad, en la vida moderna todos estamos padeciendo estrés. Y el estrés genera distintas dolencias, síntomas, que si no se aprende a manejar... lo que suele suceder es que empezamos a tener distintos síntomas, ¿no? Todo está relacionado con la ansiedad. Entonces, en estos talleres lo que aprendemos es a administrar, nosotros decimos las seis dimensiones, porque identificamos que la persona tiene seis dimensiones de manera holística. La base de todo es el cuerpo, digamos, ¿no? Estamos en un
cuerpo físico, digamos, y la ansiedad es como la gran manifestación del cuerpo, ¿no? La gran protesta del cuerpo ante esas situaciones de estrés, de depresión, etcétera.
Exacto. Y además después está el sistema de las emociones, después está los pensamientos que nuestra mente nos provee, que muchas veces son pensamientos rumiantes, preocupantes. Después está la dimensión social, la dimensión de los valores y la dimensión espiritual. Y estas seis dimensiones no es que estén, que sean como las porciones de una pizza, digamos, están encarnadas en el cuerpo y son, cada una es un universo y hay que aprender a administrarlas. El creyente del cristianismo tiene la dimensión espiritual cultivada a través de la fe, pero está interrelacionada con, con las otras cinco dimensiones, y lo que aprendemos en los talleres es cómo se relaciona y cómo se encarna y cómo termina las preocupaciones, determinados aspectos de la sociedad y nuestros, como dije hoy, nuestros pensamientos, además de los avatares de la vida, situaciones de duelo, se presenta estrés postraumático, hay gente que se le presentan, debido al estrés se le presentan trastornos digestivos y no sabe por qué, qué tiene que ver esto. Bueno, tiene que ver porque la ansiedad se está consumiendo los neurotransmisores, que son unas partículas que necesitan las neuronas para poder funcionar, y también el resto del organismo tiene sistema nervioso, la digestión, el sistema endocrino, que tiene que ver con las glándulas, después el sistema inmunológico también necesita neurotransmisores, entonces va a tener resfríos recurrentes, y todo porque no le ponemos paz a esa ansiedad que nos preocupa. Entonces, sí. En estos talleres lo que hacemos es empezar a analizar estas seis dimensiones y ver cómo nosotros enseñamos 12 pasos que tienen que ver, no los puedo enumerar ahora, pero durante los talleres, por eso son 12 clases, vamos analizando cómo...
Un itinerario de 12 pasos, como usted dice, ¿no? Para superar esto. Le agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis, el tiempo es limitado y muy interesante todo lo que nos está contando. Parlem amb Luis Argentini, psicoeducador i docent a la Universitat de La Plata, a l'Argentina, que coordina aquesta formació, aquests tallers que comencen aquest dilluns i duraran setmanalment fins al desembre. Le quería preguntar brevemente cómo es la dinámica, digamos, el que pueda ir presencialmente o seguirlo online, cómo puede participar.
Posibilidades. El párroco Joan nos habilitó un aula en la parroquia San Vicente de Sarriá, donde contamos con un cañón, contamos con para poder pasar las filminas. Sí. Y a su vez, los que no se pueden acercar hasta la parroquia pueden acceder por una plataforma virtual que nosotros les vamos a pasar el link en el momento, ¿no? Es todos los lunes a las 9 de la mañana.
Todos los lunes a las 9 de la mañana, por tanto, hoy ya se ha realizado la primera sesión para los que puedan participar. Y bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo llegó usted a San Vicenç de Sarrià, una parroquia importante de Barcelona, para ayudar, ¿no?, desde esta visión cristiana a esta problemática?
Bueno, esta red, la red Sanar, ¿sí?, nace en la República Argentina. El psiquiatra que lo organizó es el doctor Re, junto con la Pastoral de la Salud de Argentina, y se fue extendiendo. Hay como 200 nodos en Argentina, en Latinoamérica, porque ya estamos en Chile, Paraguay, Uruguay, y bueno, estamos haciendo, tratando de llevar esta técnica, que además es la aconsejada por la Organización Mundial de la Salud, digamos, este tipo de dolencia se atiende de esta manera, más allá de que por ahí el paciente, de acuerdo al caso, pueda necesitar una medicación.
Una medicación, pero siempre la medicación después de otros intentos más naturales y más pues de la mente de la persona, ¿no? De trabajarse uno interiormente.
Si uno aprende, llega... Yo fui paciente psiquiátrico, por eso me acerqué a la red, y tomaba medicación y no la podía dejar. La medicación me hacía bien, pero con este trabajo pude poco a poco ir disminuyendo hasta que finalmente no tomo más, hace años que no tomo medicación.
Muy bien, está claro que existen las dos posibilidades, pero siempre buscar esas soluciones, y más aún desde la fe, ¿no?, donde siempre también buscamos la ayuda del de arriba, ¿no?
Y además la ayuda también de las instituciones que la Pastora de la Salud acá de Barcelona nos está apoyando, la doctora Carmen Benito nos recibió, nos escuchó, ella es psiquiatra también, por lo tanto entiende muy, muy bien todo este proceso, y bueno, y estamos tratando de extender el servicio a Barcelona. Empezamos por esta parroquia que amablemente nos recibió, y bueno, ya la sentimos como nuestra casa. Estamos viviendo desde el año pasado. Este año, hoy lunes, es la primera vez que empezamos a dar los talleres. se puede llegar en cualquier momento, no hace falta que vengan al taller 1, porque el taller es circular, digamos.
Muy bien.
Clases, después se hace la 1 de vuelta, la 2, de 3.
O sea, puede ser el próximo lunes, dentro de dos lunes, cuando se pueda, digamos.
La persona puede organizarse como para venir, se tiene que inscribir. Hay una página de... Bueno, primero se puede acercar a la parroquia.
Sí.
Si no, si quiere hacerlo de manera virtual, tenemos una página en Facebook que se llama redsanar.berizo, porque el nodo que trajo esta idea de venir a Barcelona era en la ciudad de Berizo, de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, en Facebook...
Se encuentra fácilmente ahí, esa página de Facebook.
Botón que dice registrarse y le hacen algunas preguntas, y a partir de ahí ya nosotros nos conectamos con el interesado.
Muy bien, perfecto. Pues así deseamos que desde redsanar.berizo, se escribe con B alta y dos S's, els interessats poden entrar en aquesta pàgina o buscar simplement Red Sanar. Recordem que aquesta iniciativa, aquest taller, és amb la col·laboració de la delegació o del secretariat, millor dit, de Pastoral de la Salut de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí en el programa Sense Distància a Ràdio Estel. Doctor Luis Sorgentini o Sorgentini, un abrazo y enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos que mucha gente se pueda beneficiar, porque los problemas de salud mental están en todas partes, también en la Iglesia.
Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Enhorabuena, adiós, que vaya muy bien. Adiós. De seguida, la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts, amics oients, a aquest espai, a aquesta secció. La veu de Càritas és l'estona de la caritat, de l'amor i del servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Obríem temporada dilluns 9 de setembre amb una completa entrevista al bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat pel cardenal Joan Josep Omella, a la Tarraconense, per a les qüestions de Càritas i de la caritat. Avui reprenem la dinàmica ordinària d'aquesta secció i així fem el nostre habitual resum de notícies. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, es va reunir dimecres 28 d'agost amb la presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social, Francina Alsina, per fer una primera reunió de treball que va servir per abordar les prioritats del departament i de les entitats socials davant de la nova legislatura. La consellera Martínez Bravo va visitar la seu de l'entitat, el Hub Social de Barcelona, un espai impulsat per la Fundació Bofill, que connecta organitzacions i persones compromeses amb la justícia social i l'equitat, on va saludar els professionals que hi treballen, així com la resta d'entitats que també tenen la seu al mateix espai. Després de la visita, la consellera, acompanyada pel secretari general del departament, Raúl Moreno, va mantenir una reunió de treball amb representants de la junta directiva de la taula i el director de l'entitat, Roger Civit. Durant la reunió van posar sobre la taula les prioritats del nou equip del departament, que són de diversos temes socials relacionats amb les polítiques de lluita contra la pobresa, l'exclusió, les desigualtats, la garantia d'ingressos mínims i l'enfortiment dels serveis socials, entre d'altres. Parlem també de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, perquè va celebrar el 24 de juliol passat l'acord de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat, malgrat que arribi amb retard, segons diu. Cal recordar que fa gairebé 3 anys que les entitats socials reclamen que es faci efectiu aquest traspàs. Les entitats socials admeten que el traspàs és important per assegurar una coordinació correcta entre les dues prestacions socials que garanteixen a Catalunya uns ingressos mínims a persones en situació de màxima pobresa: l'ingrés mínim vital, gestionat pel govern espanyol, i la renda garantida de ciutadania pel govern català. Així doncs, els dos ajuts tenen el mateix objectiu, que és assegurar uns ingressos mínims per a la cobertura de necessitats bàsiques. La taula creu que l'anunci d'una gestió unitària integrada és un pas endavant per avançar cap a una finestra única d'accés als dos ajuts. Segons la taula del tercer sector, el traspàs també és una oportunitat per augmentar el grau de cobertura de l'ingrés mínim vital i per millorar la renda garantida de ciutadania. D'altra banda, la primera edició del camp de treball d'estiu de voluntariat jove, organitzat pel programa Joves amb Valors de Càritas Diocesana de Lleida, amb la col·laboració de diferents entitats cristianes, va finalitzar amb un sentiment de satisfacció tant per part dels 8 joves com del personal tècnic que hi va participar. Durant 6 dies, joves voluntaris van poder descobrir les diverses realitats amb les quals treballen arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i la seva empresa d'inserció Troballes i la Fundació Jericó. Per una banda, van escoltar explicacions sobre aquestes entitats i, per l'altra, van col·laborar en la realització de tasques com ara l'etiquetatge de calçat d'hivern, que entrarà a les botigues de Modarré, i a preparar el servei àpats a les persones que assisteixen al menjador social de la Fundació Jericó. També va tenir l'opció tot aquest equip de conèixer la granja Pi Ferrer i les seves activitats. Seguim repassant l'actualitat d'aquests dies. La plataforma del tercer sector ha sol·licitat augmentar del 0,7% a l'1% l'assignació tributària de l'IRPF i de l'impost de societats destinada a activitats d'interès general considerades d'interès social. Assenyala que el sistema de subvencions actual requereix un canvi substancial que permeti assolir un marc de finançament estable, suficient, garantit i també previsible. Però mentre s'avança en aquest canvi, es proposa augmentar fins a l'1% l'assignació tributària per a finalitats socials perquè les entitats puguin tenir més estabilitat per planificar a llarg termini i augmentar-ne així l'impacte social. Si aquesta proposta s'hagués adoptat l'any 2023, hauria augmentat d'un 43% la quantia recaptada per l'impost de la renda per l'IRPF i pel de societats per a fins socials. L'objectiu és aconseguir que la proposta aparegui recollida als pressupostos de l'Estat del 2025. Comentem un altre ressò d'aquest estiu passat, i és que a mitjans de juliol es va posar en marxa el grup de suport al dol migratori, una nova iniciativa de Càritas Diocesana de Lleida, de la qual formen part persones participants en el programa d'acollida social de l'entitat. Les sessions es duran a terme cada 15 dies aproximadament i estan dirigides per la responsable del Servei de Suport Psicològic de l'entitat catòlica. L'objectiu d'aquestes trobades és poder aportar un acompanyament al dol migratori i comptar amb un espai d'escolta i d'atenció psicoemocional en grup, mitjançant experiències i vivències compartides entre les persones participants. El grup de suport s'allargarà fins a finals d'aquest 2024 i en formaran part una quinzena de persones. Us expliquem, a més, que Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, serà l'encarregada de gestionar els contenidors higiènics femenins dels edificis i locals municipals propietat de l'Ajuntament de la capital del Segrià durant els propers 4 anys. El servei comptarà amb la instal·lació dels recipients dissenyats per al dipòsit i retirada de residus femenins, així com la seva recollida en les periodicitats establertes. Les persones responsables del projecte han dissenyat 16 rutes per tota la ciutat de Lleida. Encara resumim algunes notícies més. La Garriga compta des d'aquest estiu amb 12 punts de recollida de roba usada en contenidors en superfície gestionats per la Fundació Formació i Treball. Així s'ha acordat en el conveni de col·laboració signat entre Formació i Treball i l'Ajuntament d'aquesta localitat del Vallès Oriental. Als contenidors vermells es pot deixar tota mena de peces de roba, calçat i complements, i també roba de la llar, una aposta per millorar la gestió del residu tèxtil municipal i sumar-se al canvi de paradigma que esdevé la indústria de la moda, la segona més contaminant del món. Amb aquest conveni, l'Ajuntament de la Garriga s'incorpora al compliment de la posada en marxa de la nova llei 7/2022 del 8 d'abril per a residus i sòls contaminats per una economia circular que obliga els estats membres de la Unió Europea a la recollida selectiva de residus tèxtils abans del 1 de gener vinent. Ha tingut lloc entre el juliol i l'agost una nova edició del CREATIM, un taller dirigit a persones ateses des del programa d'acollida laboral de Càritas Diocesana de Lleida amb baixa ocupabilitat i complexes situacions familiars. Al llarg de 8 sessions, les persones participants han esdevingut, amb l'ajuda del personal tècnic que els han acompanyat, un pou de creativitat per donar forma al material didàctic per al curs de la escriptura i competències bàsiques que realitzen més endavant. El bon ambient ha estat el denominador comú de cada jornada, amb dinàmiques i jocs que han permès treballar les capacitats comunicatives fins al punt d'esforçar-se en equip per un objectiu comú i millorar les habilitats manuals. La formació s'emmarca en les accions previstes en els itineraris d'inserció sociolaboral dintre del que és el cofinançament del Fons Social Europeu, que treballa diferents aspectes que fomenten el desenvolupament de competències professionals. El Fontanals Golf Club i Càritas Diocesana d'Urgell van celebrar el 7 d'agost passat la cinquena edició del torneig Càritas de Golf Solidari. Aquest esdeveniment bianual, que s'ha convertit en una tradició a la comarca de la Cerdanya, vol recaptar fons per a les famílies més vulnerables. Des de la seva primera edició, el torneig ha demostrat que és un èxit rotund fins al punt que implica desenes de comerços, empreses i entitats. La generositat d'aquests col·laboradors, juntament amb la participació de més de 30 voluntaris i 110 esportistes, ha permès a Càritas Diocesana d'Urgell recaptar 5.200 euros per a les seves iniciatives socials. Els representants del club de golf van expressar el seu profund agraïment a Càritas per la seva tasca. Josep Casanova, director de Càritas Urgell, va correspondre a l'agraïment per acollir aquest torneig extraordinari i va subratllar que el seu èxit va ser fruit de la solidaritat i l'entusiasme dels participants. I completem aquest informatiu dient-vos que la Fundació Ubuntu Àfrica col·labora amb Càritas Diocesana de Terrassa responent al seu objectiu d'impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida de determinats col·lectius vulnerables. Càritas vol acompanyar les persones que viuen en situacions de vulnerabilitat i la col·laboració de la Fundació s'ha adreçat al projecte d'esmorzar i dutxa que acompanya cada matí persones en situació de sense llar a la ciutat de Sabadell. Barema. I és que a la finca Mas Marquet, situada a Piera, a la comarca de l'Anoia, es va donar el tret de sortida a finals d'agost del que és la primera barema des de la posada en marxa del projecte social impulsat per Brins d'Oportunitats, empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Després de mesos de preparació i de formació intensiva, els joves participants del projecte van començar a collir els primers raïms de les 11 hectàrees de vinya de la finca. Aquesta barema marca un moment important per a Mas Marquet, que simbolitza l'esforç i la dedicació de tots els que formen part d'aquesta iniciativa. El projecte inclou també el conreu d'unes 800 oliveres i té com a objectiu oferir formació pràctica i oportunitats laborals dignes als joves en risc d'exclusió social. Amb aquesta primera barema es posa en relleu la capacitat que té el projecte de generar un impacte positiu tant a nivell social com econòmic dins el sector agrícola. La Verema Mas Marquet no només representa una fita en la trajectòria del projecte, sinó que també obre noves oportunitats per als participants, fins al punt que els brinda l'experiència directa en un sector en creixement i els prepara per un futur laboral amb més garanties. Tenim amb nosaltres per parlar-ne uns minuts, i com a testimoni avui a la veu de Càritas, Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu. Senyor Carbonell, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda a tothom. Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Encantadíssims. Bé, primer de tot, ens pot recordar què és Brins d'Oportunitats com a projecte social que permet, no?, aquests fruits de la verema ara?
Correcte. Doncs mira, Brins d'Oportunitats és una empresa d'inserció, 100%, diguéssim, propietat, amb capital de Càritas Diocesana del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que el que busca és ser un grau més, diguéssim, en el grau de possibilitats o l'escala de possibilitats que les persones que tenen Càritas puguin tenir per inserir-se en el mercat de treball normalitzat. És una empresa que té 7 anys de vida, que bàsicament s'ha dedicat històricament des del seu naixement a la prestació de serveis de neteja, de transport, petites mudances, neteja forestal, també jardineria, i des de ja fa gairebé un any doncs vam emprendre aquesta nova aventura que ara explicàveu, de també cultivar vinyes i oliveres.
Molt bé. I com faria un balanç d'aquesta primera verema, ara que ja ens trobem molt entrat al setembre?
Doncs, d'entrada, òbviament, estem molt contents d'haver vist néixer i créixer aquest fruit que ja gairebé estem acabant d'acollir. Ha estat una aventura que d'entrada se'ns plantejava complicada pel tema de la sequera. Recordem que veníem d'un any 2003 amb molt poca pluja, i això ens feia patir perquè ens feia pensar que possiblement el risc que assumíem doncs superava les nostres possibilitats més enllà de la il·lusió que posàvem en el projecte. Per sort ha plogut des de que nosaltres vàrem agafar aquest projecte. Per sort el raïm ha tornat a sortir, i malgrat estem segurament amb una collita per sota del que seria normal en un bon any de pluges, estem molt contents perquè, bueno, hem collit i de moment s'estan acomplint les expectatives que teníem en relació a la quantitat.
Uh-huh. I com és el funcionament del procés fins que unes determinades persones arriben a participar en aquesta verema? Com ha anat tot plegat, diguéssim, dins del projecte?
Correcte.
Social?
Sí, les persones que participen professionalment, com a contractades en aquesta verema, en aquest moment són 4 joves extutelats que tot just fa un any teníem la possibilitat de contractar. A través d'una línia de treball dintre de la nostra empresa d'inserció de Brins d'Oportunitats, que es dedica principalment al que us deia abans, el temes de jardineria, temes també d'horticultura, neteja forestal, i per tant fa un any incorporàvem aquests 4 joves que els hem tingut treballant durant tot l'any, entre d'altres feines, doncs a la cura dels ceps. Han estat fent poda en verd, han estat ajudant a fumigar, han estat llaurant el camp i, òbviament, ara, en aquesta última fase de la collita, del que tocava ara, doncs han estat collint el raïm. Uh-huh. Per tant, és un projecte que ha anat tenint diferents passos, diferents moments, però que ens ha permès que aquests 4 joves tinguin habilitats ara mateix professionals en la cura de la vinya, en la verema, però també amb d'altres possibilitats per obrir-se laboralment en el món professional a partir d'ara.
Efectivament, aquesta és la gran qüestió, no? El que és atacar el problema de fons i que aquests joves tinguin feina més enllà d'aquesta verema. Avui n'hem estat parlant amb Ramon Carbonell, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El projecte Brins d'Oportunitats i concretament aquest de la verema té futur? Ara, un cop passada aquesta temporada, es reactivarà de cara a l'any vinent?
Per descomptat. Ara, després d'acollir, ens toca, òbviament, esperar que el raïm faci el seu procés de maduració, de fermentació, sí, per acabar veient a finals d'any, principis de l'any que ve, doncs el vi embotellat de Brins d'Oportunitats, el vi de Càritas, que ja en diem nosaltres, no? I òbviament tocarà podar la vinya, tornar-la a cuidar, tornar-la a tenir cura i confiar doncs que continuï plovent perquè l'any que ve puguem parlar ja de la segona verema amb possibilitats, òbviament, d'ampliar el camp de treball de la nostra empresa d'inserció i també les possibilitats de que noves persones, nous joves, doncs, puguin tenir camí professional a través del cultiu, del treball de la vinya.
Doncs agraïm a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al seu director, Ramon Carbonell, que ens hagin acompanyat avui, segon dia de la temporada per a la veu de Càritas, i molt ràpidament, aprofitant que el tenim i com que estem a l'inici de curs, algun projecte, alguna necessitat que ens vulgui destacar o compartir, a banda del dia a dia de Càritas, que sempre és molt intens?
Sí, òbviament, ja ho sabeu, ens coneixeu prou bé i els que ens escolten jo crec que també tenim molts fronts oberts, malauradament, però òbviament un dels fronts principals en els que estem atacant, a banda òbviament del tema, tot el tema laboral, és el tema de l'habitatge. Per tant, avançar que a finals de novembre, si Déu vol, podrem presentar 3 nous habitatges d'acollida per a famílies i per a persones que estan en situació d'exclusió residencial, perquè us dic ara mateix, aquest és el principal, també un dels principals focus d'atenció de la feina que ens toca fer, i repeteixo, malauradament, a Càritas, persones que no se n'en surten i que necessiten del cop de mà de tots plegats. Càritas vehicula l'ajuda i la solidaritat de moltíssima gent que confia en nosaltres.
I tant, i
tant. Per tant, aprofito també la vinentesa, òbviament, per agrair-ho.
I tant, agrair els donatius, el voluntariat, naturalment, i aquestes emergències que també s'han d'atendre, sense excloure el més important, que és que aquestes persones en un futur puguin finançar-se el seu habitatge, tenir una feina i tenir una vida, el que podríem dir, normal. Com sempre, un plaer tenir un dels directors de Càritas a Catalunya, avui el de Sant Feliu de Llobregat, Ramon Carbonell. Bon curs, una abraçada i enhorabona per totes les iniciatives. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, i a tothom que ens escolta. Una abraçada ben forta.
I els últims minuts de la veu de Càritas seran cada setmana, com sempre, per invitar-vos a algunes previsions d'agenda. De fet, us proposem consultar, sempre que vulgueu i pugueu, les pàgines web de les Càritas Diocesanes, amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anirem donant a conèixer nosaltres algunes activitats caritatives de l'Església que considerem importants en aquesta, la nostra agenda. Aquest dilluns a les 4 de la tarda, en format online, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa acull una sessió informativa que ha organitzat sobre voluntariat adreçada a persones interessades a fer voluntariat a Càritas. Igualment aquest dilluns, 16 de setembre, té lloc una altra sessió informativa sobre voluntariat, en aquest cas presencial, a les 5 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest dimecres, 18 de setembre, i els següents, 25 de setembre i 2 i 9 d'octubre, des de 2:15 del matí fins a la 1 del migdia, al Seminari Conciliar de Barcelona també, el professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona organitza un curs bàsic de voluntariat social. També aquest dimecres, a les 11 del matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona, tindrà lloc la reunió de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. I una altra reunió important, en aquest cas a nivell estatal, és la d'aquest dijous, dia 19, reunió de les Càritas regionals o autonòmiques de Càritas Espanyola, en què participarà, evidentment, una representació de Càritas Catalunya. Igualment, aquest dijous es reuneix la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part Càritas Catalunya. Aquest divendres i aquest dissabte, 20 i 21 de setembre, en el marc de l'obert del Centre Històric, Càritas Diocesana de Lleida organitza un conjunt d'activitats per a tota la ciutadania. Divendres al matí, de 10 a 1, té lloc una jornada de portes obertes i un escape room a la seu de l'entitat al carrer Sant Josep 2 de Lleida. A les 7 de la tarda, xerrada de Rufí Cerdán sobre la petjada humana en l'ecosistema urbà. I dissabte, de 10 a 1, un cinefòrum al matí amb la pel·lícula La carta i un vermut. Els projectes de gent gran de Càritas Diocesana de Tarragona acullen aquest divendres una sortida al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. L'ha organitzada precisament aquest grup de projectes de gent gran. I finalment aquest diumenge, 22 de setembre a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, el grup Port Bo celebra el seu 58è aniversari amb una cantada d'havaneres a benefici de Càritas Palafrugell. D'acomiadar la veu de Càritas, encara recollim altres notícies d'aquests dies. També n'hem recollit, com us hem dit abans, amb la perspectiva de l'estiu que acabem de deixar o que estem deixant. Us comentem que la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Francina Alsina, ha enviat una carta a totes les entitats membres informant que ha començat a principis d'aquest setembre el procés electoral per escollir una nova presidència i una nova junta directiva. Les eleccions se celebraran dimarts 12 de novembre en el marc de la 63a Assemblea General de la Institució. El nombre de llocs que cal proveir és 13, la presidència i 12 membres més. Ja està tot a punt per a la celebració el proper dimarts 15 d'octubre d'una nova edició del Sopar Solidari de Càritas Diocesana de Girona a benefici dels projectes d'atenció a les persones més vulnerables. Sota el nom Un Sopar de Compromís, la iniciativa solidària està adreçada a les empreses i persones sòcies i donants compromeses amb l'entitat. L'espai exclusiu Mas Marroc de Vilablareix, a prop de Girona, gestionat per l'equip dels Germans Roca, tornarà a ser la seu de l'esdeveniment. Durant la vetllada, Càritas Diocesana de Girona donarà a conèixer un recull de les accions que ha dut a terme durant els darrers mesos i s'obsequiarà a totes les persones assistents amb un detall. El Sopar de Compromís ofereix la possibilitat de reservar places individuals, taules per a empreses, cobert zero i altres opcions de col·laboració. Parlar de Càritas d'Urgell perquè la seva trobada d'inici de curs el 5 de setembre passat, al voltant de 80 persones, incloent-hi preveres, voluntaris i contractats i col·laboradors de diverses parròquies del Bisbat d'Urgell, es van reunir per compartir un dia de convivència i pregària al Santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona d'aquesta diòcesi. L'esdeveniment va comptar amb la presència i la participació del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, del director de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, de la vicedirectora de Càritas Diocesana, també Marta Fortuny, i del delegat episcopal de l'entitat catòlica, Jaume Mayoral. Arribats al santuari, els participants van ser acompanyats per Joan Parera, custodi de la Basílica, i també es va celebrar l'Eucaristia. Després, a les pregàries es van encomanar per l'arcabisbe Joan Enric Vives per l'aniversari de la seva ordenació episcopal. Els 80 pelegrins van tornar a les diferents parròquies del Bisbat amb una darrera visita a l'Església, després d'una darrera visita a l'Església per pregar junts amb un text del Papa Francesc dedicat a la Mare de Déu. I el reglament de la Llei Orgànica 4/2000 de l'11 de febrer sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que està en procés de reforma en aquests moments, és un instrument clau en la política migratòria i eina fonamental per a promoure la inclusió de la població immigrant a Espanya. Ho diu l'Aliança, formada per 6 organitzacions especialitzades en l'acompanyament social i jurídic de persones migrants i refugiades, entre elles la Comissió Espanyola per l'Ajuda al Refugiat, Càritas, Andalucía Acoge, la Red Acoge i el Servei Jesuïta als Migrants. Valoren positivament algunes de les reformes proposades pel govern espanyol i reconeixen que s'han incorporat aportacions clau compartides per les entitats socials, com ara la reducció del període de residència prèvia per obtenir la regularització, la simplificació dels procediments d'arrelament. Tot i això, consideren que encara existeix un ampli marge de millora. Aquestes 6 organitzacions han presentat per aquest motiu una bateria de propostes per garantir vies d'entrada segures i regulars que evitin la irregularitat administrativa, com ara la concessió de visats, la flexibilització de la figura del reagrupament familiar per procurar el dret a la vida en família de les persones migrants i la rebaixa dels períodes de residència exigits per sol·licitar les autoritzacions de residència i treball. I fins aquí la veu de Càritas d'avui. Del Sense Distància d'aquest dilluns. Gràcies per la vostra companyia. Ara a les dues, si ens escolteu en el directe, de seguida el butlletí informatiu, després el Cocodril Club, bona música a la tarda i els espais religiosos a partir de 3:15 les vespres i després la missa de cada dia a Ràdio Estel. També ens podeu escoltar per Ànima Estel al vespre i a la nit. Adéu-siau!